A Catalunya Ràdio, des de 1988, El Suplement. Més de 35 anys fent ràdio amb esperit de cap de setmana. Ara, amb Roger Escapa.
Bon dia, són les 6 i així sona El Suplement de Catalunya Ràdio. Diumenge 15 de març del 2026, superdiumenge amb triplet informatiu. Les eleccions del Barça comencen al suplement. Arriba l'hora de la veritat. Avui El Suplement en directe des del Camp Nou per viure l'arrencada d'una jornada apassionant que ha de servir per escollir president del Barça, el favorit Joan Laporta, l'aspirant Víctor Font, i serem acompanyats dels candidats, els socis, les cares conegudes que votaran. La tertúlia la farem des de l'auditori del Camp Nou amb els habituals del diumenge i amb el Jordi Puntí i el Sergi Pàmies intentarem respondre la pregunta del milió. Què vol dir ser del Barça? En un superdiumenge perquè, en paral·lel, avui Marató de Barcelona. Viurem el tret de sortida i ens infiltrarem des de dins. A 8:45, tret de sortida d'aquesta Marató de Barcelona, amb una participació rècord. El suplement també la correm a través de la Núria Oriols, el David Clopés i la Carla Verdés. Són els nostres infiltrats dins la Marató, el nostre equip del suplement a la Marató de Barcelona, el nostre equip de Catalunya Ràdio, i anirem connectant en directe a partir de 8:45 del matí. I per si no n'hi hagués prou, aquesta matinada s'entreguen els Oscars a Los Angeles. Amb el segell català de Cirat a les portes de fer història, saludarem el Sergi López i el Bruno Núñez, els protagonistes de la pel·lícula poques hores abans de la cerimònia. Benvinguts a aquest superdiumenge blaugrana de cine d'allò més maratonià. Avui fins les 2 del migdia. Som al suplement i tenim esperit de cap de setmana.
El suplement, amb Roger Escapa.
I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
Molt bon dia, Roger. I pel que fa a l'actualitat internacional, pendents a aquesta hora de l'Iran, que bombardeja de nou els seus veïns del Golf amb explosions aquesta matinada a Bahrein. Són noves represàlies del règim de Teheran contra l'ofensiva dels Estats Units i Israel en l'inici del 16è dia de guerra. Donald Trump ha seguit en les últimes hores amenaçant amb atacar més l'Iran i pressiona perquè els seus aliats defensin l'estret d'Hormuz, un punt estratègic pel comerç mundial del petroli. Ara gairebé paralitzat per l'Iran enmig de la guerra. El president nord-americà vol que la Xina, el Regne Unit, França o el Japó i envien vaixells. Trump també ha assegurat que no està preparat per arribar a un acord amb l'Iran per acabar la guerra perquè encara no es donen les condicions, diu. Carles Rabassa i Antònia Carré Pons triomfen a la nit de les lletres catalanes. Rabassa, que s'ha emportat el premi més mediàtic de la vetllada del Sant Jordi de novel·la per l'obra Prometeu de mil maneres, ha demanat polítiques valentes en la defensa de la llengua catalana.
Hem de tenir una legislació que faci que el català sigui imprescindible per viure als països catalans.
Antònia Carré Pons ha guanyat la millor novel·la de l'any amb La gran família. Són dos dels 12 premis que s'han atorgat aquesta nit a la Gala de les Lletres Catalanes que s'ha fet al Museu Nacional d'Art de Catalunya. A Cuba hi ha hagut almenys 5 detinguts a les protestes contra la greu crisi econòmica que viu el país i que ha provocat l'assalt a la seu del Partit Comunista a la ciutat de Morón, al centre de l'illa. El president Miguel Díaz-Canel assegura que no hi haurà impunitat per al vandalisme i la violència, però admet que les queixes són legítimes. I els Mossos d'Esquadra investiguen la mort, la matinada de divendres a dissabte, d'un home de 35 anys després de precipitar-se des d'un balcó d'un quart pis d'un hotel de Lloret de Mar a la Selva. Els investigadors han descartat que es tracti d'una mort criminal, ja que el cos no tenia signes de violència. Segons han indicat a Catalunya Ràdio fonts pròximes al cas, un treballador de l'establiment el va trobar ja a terra i va activar els serveis d'emergència. Tot i així, no van poder fer res per salvar-li la vida perquè tenia unes lesions irreversibles. Aquestes mateixes fonts han explicat que precisament l'hotel acaba de reobrir després d'un temps de reformes i d'haver canviat les baranes dels balcons de totes les habitacions. Ara, destacant aquestes fonts, totes estan homologades i són, de fet, més altes que les baranes anteriors. I com dèiem, només començar, avui hi ha eleccions a la presidència del Barça, tot i ser jornada de reflexió, i les dues candidatures es van retreure mútuament haver vulnerat els estatuts. Hi ha convocats 115.000 socis i sòcies. Des de les 9 del matí hi haurà programació especial a Catalunya Ràdio. Avui també, com dèiem, es correrà la Marató de Barcelona amb 32.000 inscrits, i a les 8 del matí es disputa la cursa del Gran Premi de la Xina de Fórmula 1 amb l'italià de Mercedes Kimi Antonelli a la pol. El campionat ha confirmat oficialment la cancel·lació de les curses de Bahrein i Aràbia Saudita a causa, precisament, de la guerra a l'Orient Mitjà. A la primera divisió de futbol, el Real Madrid ha golejat l'Elx per 4-1. El Girona ha guanyat 3-0 l'Atlètic Club amb gols de Rincón, Unagi i Echeverri. També jugats ahir, Atlètic de Madrid 1, Getafe 0 i Oviedo 1, València 0. El Barça, Gavi, ha rebut l'alta mèdica i ha entrat a la convocatòria per al partit contra el Sevilla d'avui a l'estadi, un 4:45 de la tarda. L'Espanyol jugarà a les 2 del migdia a Mallorca. A la Copa Masculina de Waterpolo, la final s'enfrontarà avui l'Atlètic Barceloneta i el Sabadell. A les semifinals, Barceloneta 18, Sant Andreu 5 i Sabadell 11, Terrassa 7. I França ha guanyat els 6 nacions de rugbi després de superar Anglaterra per 48-46.
El suplement, amb Roger Escapa.
Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, cada diumenge, una temporada més, l'ofici d'educar amb l'Elisabet Pedrosa.
L'ofici d'educar a Catalunya Ràdio.
La meva dèria ara mateix és la mala organització dels exàmens de segon de batxillerat, perquè aquest trimestre, per exemple, al ser tan curt, se'ns han ajuntat pràcticament els parcials amb els trimestrals. Portem des del 15 de gener fent 2 exàmens cada setmana i entregant treballs, i crec que és molt difícil per un alumne de segon de batxillerat estar fent exàmens cada setmana. Llavors jo crec que si els professors s'organitzessin millor, es posessin d'acord per posar els exàmens i tot això, seria molt més fàcil per als alumnes i pels professors, perquè no haurien de tenir els alumnes agobiats i estressats cada setmana perquè tenen 2 exàmens durant un mes seguit.
Benvinguts i benvingudes a l'ofici d'educar. Hem sentit la Rita Cuadrado Batlle de la tertúlia de joves, però. El govern espanyol ha demanat a la Fiscalia investigar X, Meta i TikTok per crear pornografia infantil amb IA. L'argument és que les plataformes atempten contra la salut mental, la dignitat i els drets dels infants. I que s'ha d'acabar amb la impunitat dels gegants tecnològics. Només Grok, l'eina d'IA de la xarxa X, va generar en tan sols 11 dies més de 3 milions de fotos de nus. 23.000 de nens i nenes. D'això i molt més en parlem a la tertúlia de joves, però ens acompanyen...
Nil, Albert i Alzinet, que fa primer de batxillerat a l'Institut Joan Puig i Ferreter de la Selva del Camp. Martí Calart, estudiant de quart d'ESO a l'Institut Vilafranca 2 a Vilafranca del Penedès. Èlia Rubio Català, que estudia primer de batxillerat a l'Institut Joan Puig i Ferreter. I Laura Díaz, que fa segon de batxillerat també a l'Institut Joan Puig i Ferreter de la Selva del Camp. I acabarem amb els llibres per somiar amb Jaume Centelles.
L'ofici d'educar amb Elisabet Pedrosa.
Doncs avui a l'ofici d'educar, tertúlia de joves, però avui donem la benvinguda a noves veus. Benvinguts tots. Fem una prèvia amb aquesta investigació que dèiem en començar de la Fiscalia, els gegants tecnològics per crear pornografia infantil amb la IA. El que dèiem, en 11 dies només es van crear 3 milions de fotografies de nus, 23.000 nens i nenes. Us fa por que la IA us agafi imatges i les faci servir per coses així, Martí?
Bé, és una cosa que fa por. La intel·ligència artificial està avançant moltíssim i va fent por que cada cop és més difícil de distingir, és més realista i aleshores hi ha molta desinformació, a més a més.
I això penseu que causa danys psicològics?
Jo crec que sí que causa danys psicològics, perquè l'ús de les intel·ligències artificials, jo crec que cada cop ens estan endropint més, no? I una cosa que potser abans tu utilitzaves el teu cervell per fer un procés, que ara simplement enviant un missatge amb aquest tipus d'intel·ligències artificials fas de manera automàtica. Llavors és aquest com ens columpiem, no?, i ens arropengem a les intel·ligències artificials.
I què diríeu a les tecnològiques que fan això, que permeten això, Èlia?
Doncs, sens dubte s'ha d'haver-hi certa regulació cap a aquestes intel·ligències artificials, per molt que vulguem que es desenvolupin i puguin millorar fins a un cert punt que no ens posi en perill els humans.
Nil, a tu et fa por?
Bé, al final és una cosa molt nova que ha vingut de cop i jo crec que amb el temps s'anirà regulant i s'anirà perfeccionant, però clar, ara que està començant tot aquest boom, doncs sí, és una mica, espanta una mica.
Doncs avui parlarem d'això i parlarem de moltes altres coses. Comencem fent ronda amb la Laura Dia, 17 anys, segon de batxillerat. Diu que la seva dèria actualment és el transport públic català. Explica que els darrers accidents, un mort a Gelida, 45 morts a l'AVE de Mur, d'Andalusia i tot el caos ferroviari posterior, l'han fet reflexionar sobre el problema del transport públic. Ella viu en un poble petit, necessita el transport públic per moure's, a Reus hi va comprar, i té els amics i té la parella. Amb quines dificultats et trobes al dia a dia, no?, com ho portes, perquè això és horrorós, no? I sobretot a nivell d'estudis, com si els professors diuen, bueno, no passa res, perquè la culpa la té la Renfe, no? O no?
Sí que és veritat que, bueno, el que bàsicament ens trobem dia a dia són retards, però retards d'hores, trens que fins i tot al final no passen, i un problema de poca comunicació, molts pocs trens. Vull dir, sí que és veritat que nosaltres tenim una estació molt petita, però tot i així està molt mal comunicat. Llavors, en tema de l'institut, sí que és veritat que com que nosaltres tots vivim més o menys al poble i els que viuen als pobles del voltant tenen un autobús que els subministra com el Departament d'Educació. Llavors, en aquest sentit, sí que és més fàcil, però tot i així hi ha companys que venen amb transport públic i sí que hi ha hagut casos de que arriben exàmens tard. I bé, els professors, com que també normalment són professors de pobles, n'hi ha de poble, n'hi ha que no ho acaben de tolerar gaire i és molt fort perquè al final l'alumne tampoc en té la culpa. Però sí que hi ha una certa entesa de cara a que no hi poden fer res, vull dir, no estan les seves mans.
Aquesta descoordinació que hi ha hagut aquests dies, d'alguna manera, clar, hi ha unes atribucions a la gent que mana que hauria de fer que això funcionés bé i no funciona bé, no? Que serien, al final, els polítics, no? Tu creus que tot el que està passant desprestigia els polítics? Quina és la teva visió sobre els responsables del que passa?
Completament. A més, fa que els joves tinguem un descontentament amb la política molt generalitzat i que llavors busquem vies per fer anar al país com que estiguin... O sigui, ens fa agafar una visió globalitzada de la que la política és dolenta, tots els polítics ho fan malament, i això és molt perillós perquè al final nosaltres d'aquí res podem votar i hem de buscar maneres d'estar contents amb el nostre sistema polític. I trobo que és algo molt perillós i que no s'hi està prestant prou atenció.
Què diria dels polítics responsables? Fes un missatge, tens l'oportunitat.
Jo diria que un país, perquè funcioni bé, hi ha d'haver un sistema de transport públic que de veritat garanteixi que es pugui mobilitzar per tot l'Estat sense problemes.
Ho ha dit la Laura. Avui, tertúlia de Joves Pro.
Per què no puc mirar pantalles mentre dino?
Els adolescents volem tenir la llibertat dels adults d'explorar i gaudir de la pròpia vida. Laura Díaz.
Doncs anem amb el Nil, 16 anys, estudia primer de batxillerat a l'Institut Joan Puig i Ferreter. El Nil reflexiona sobre d'on obtenen la informació els joves. Diu que estan en una edat en què els agrada estar informats, saber coses, i explica que la majoria d'informació l'obtenen de les xarxes, on reconeix que hi ha moltes fake i que estan molt polititzades. Quines xarxes utilitzes per informar-te? Segons l'últim eurobaròmetre de joves d'entre 16 a 30 anys, Instagram seria un 47%, TikTok 39% i YouTube un 37%. Tu què fas servir?
A veure, per informar-me directament jo no recorreixo a les xarxes socials perquè me sembla que no és el més adient, però clar, quan vas veient coses t'arriben informacions i t'arriben coses i no sempre saps si el que estàs veient és cert o no. Llavors jo prefereixo, doncs, si he vist que ha passat algo important, doncs mirar algunes notícies o algo així, però clar que estem exposats a tanta informació que al final no podem controlar d'on ens informem i d'on no.
Tu com saps distingir, què et dona pautes per distingir que allò és veritat o no és veritat? Perquè després en parlarem, però tu ets una mica recelós amb els mitjans més tradicionals, no?
Sí, a veure, al final jo crec que també acabes aprenent a distingir el que té sentit i el que no, i això pues, amb l'edat i amb l'experiència de tot pots arribar-ho a identificar, però hi ha tantes coses que és molt fàcil que te colin notícies que no són veritat.
Què t'han colat?
Doncs no sé, ara amb tot això de la intel·ligència artificial, abans veia un vídeo, bueno, abans o fa uns dies, i de sobte miro bé, ostres, és IA. I ara és tot tan realista que no saps el que estàs veient al final.
Mitjans tradicionals, els segueixes, no? I si no els segueixes, si no els seguiu, aquesta generació, per què no els seguiu? És a dir, per què no us creen vinculació?
A veure, jo crec que el sistema de televisió i de ràdio al final s'està quedant una mica antiquat per a les noves generacions, perquè sí que és cert que molts adults i molta gent gran doncs ho mira i s'informa a partir d'allí, però al final no crec que sigui un format atractiu per als joves, perquè o el vocabulari que utilitzen o algunes notícies que donen no crec que siguin de suficient interès per a la nostra generació.
Què faltaria?
No sé, potser alguna secció que sí que estigui més orientada al jovent i que ens parli doncs, de forma més amena i més propera, potser, i amb notícies que puguin interessar-nos més.
Èlia, Laura, Martí, vosaltres seguiu els mitjans tradicionals, sí, no?
No.
No?
No els seguim.
No? Per què? També aquesta desafecció?
És senzillament que les notícies que ens donen no resulten properes de la nostra realitat. Llavors, com no estem tan envoltats de tantes coses, tenim un entorn bastant més reduït pel fet de som joves, anem a l'escola, tenim activitats bastant més limitades que no pas els adults, doncs el que passa al nostre voltant, a no ser que ens afecti, ens resulta més indiferent.
Laura?
Però jo crec que el problema real està aquí, estan a que els joves no ens interessi el que està passant al nostre voltant. O sigui, jo trobo que el problema no està tan enfocat en què ens diuen els mitjans, sinó en que com pot ser que a la gent de la nostra edat, que és al final el país que hem d'heredar, no ens estigui important què està passant. O sigui, la desinformació, el problema ve aquí. Que sí que és veritat que si potser els mitjans fossin més atractius, però, ostres, potser ja tenim edat de veure coses no tan atractives.
Martí?
Bé, jo l'última vegada que vaig venir vaig estar parlant d'un noticiari per joves, també, i sobre
sí,
això... Sí, doncs...
preguntarem si el faràs sí. Tu, aquest noticiari, si el faries tu.
I bé, doncs, sobre
això... El segueixes, sí o no? Els tradicionals, eh?
És complicat, perquè amb això que dèiem abans de que no se'ns fa superproper, jo penso que és una mica com si fóssim catalans i només existissin diaris o mitjans informatius d'altres països o d'altres llocs. Que aleshores hi ha coses internacionals que t'interessen, però n'hi ha moltes que no et criden l'atenció i aleshores estàs com més al marge i no se't fa fàcil de seguir.
El Nil i el Roc fan un programa de ràdio del seu poble i a YouTube parlant de cinema. A mi m'agradaria que ens ajudessis. Del panorama actual de cinema, pel·lis que destacaries. A veure, ets de Cirat, de Sorda, de Romeria, de Ruido, de pel·lis d'acció, d'anime... Què us agrada?
A veure, sí, nosaltres teníem un programa. L'any passat el vam fer seguit cada setmana a la ràdio local, que estava molt bé, i ara doncs, no tenim temps per als estudis i tot. Però ara és una època interessant pel cinema perquè comencen tots els premis i es premien les pel·lícules de l'any passat i d'aquí poc es faran els Oscars.
Sí, però mulla't. Tu de què ets? De quines pel·lis? Què t'agrada, tu?
Ah, bueno, a mi m'agrada veure una mica de tot perquè així és com pues, hi ha més varietat i n'hi han de molt bones. Hi ha una que es diu Hamnet, que s'ha estrenat fa poc aquí, que està basada en un llibre i està molt bé.
Aneu al cine?
Jo, de fet, l'altre dia vaig anar a veure Hamnet.
Ah-ha.
I sí, molt bona pel·lícula.
Èlia, vas al cine?
El temps no m'ho permet, ara mateix.
Martí, cine?
Jo sóc poc de cinema i sèries en general, no ho sé.
Sí, ni mitjans.
M'agrada fer coses més actives.
Tradicionals ni cine. Molt bé, avui a l'ofici d'educar, tertúlia de joves, però.
M'agrada la família que m'ha tocat.
S'estan fomentant aplicacions en VR que compten les calories de tot. Jo mateix estic obsessionat per menjar massa sa. Però no tots els cossos són iguals, ni hi ha cossos perfectes. Asier Álvarez.
Doncs ara parlem amb l'Èlia Rubió, 16 anys, estudia primer de batxillerat a l'Institut Joan Puig i Ferreter. L'Èlia està preocupada pel nivell d'estudis i la motivació a l'ESO. I com afecta això als estudiants que després volen fer batxillerat? Diu l'Èlia, rotunda, que el sistema educatiu t'està fallant, dius. Expliques que has tret molt bones notes tota la vida, esforçant-te més aviat poc i avorrint-te molt a classe. I ara batxillerat, quan tothom pensa que has de treure 10 a totes les assignatures, resulta que no. I expliques que els resultats estan molt lluny de les expectatives que tenies. Què està passant a l'ESO? Per què t'avorries? Posa'ls en context.
Bé, he d'aclarir que no és un cas particular meu, tot i que tinguin... sigui jo la que parli, sinó que és una cosa generalitzada. A l'ESO hi ha dos grups de persones que s'avorreixen, que acaben sent tota la classe. Els que no els interessa estar allà perquè preferirien fer alguna cosa de mobilitat manual, etc., però pel fet de ser obligatori allà estan i els han d'anar arrossegant any rere any sense poder-los moure d'allà. Hi ha el grup que, pel fet d'haver d'arrossegar les persones que no els interessen, hem d'anar arrossegant temari rere temari, repetició rere repetició, i un ritme molt més lent del que en realitat ens pertoca el que era abans.
Normalment, aquells alumnes que s'avorreixen, es mira, per exemple, si tenen altes capacitats, que en el teu cas crec que t'han fet alguna avaluació. Se t'ha fet algun pla? Se t'ha fet algun seguiment? Què s'ha fet amb tu?
Bé, fa uns anys m'han fet les proves i, de fet, m'han sortit que estava per damunt de la mitjana, però sense arribar a la superdotació. I des de casa meva em plantejar que podria ser una idea fer un PI. Es va demanar a l'institut...
Un pla personalitzat.
Exacte. I es va demanar a l'institut i no s'ha vist cap PI en tot el... I això ja fa 2-3 anys que va passar i no se n'ha fet.
Dius, Èlia, que el sistema educatiu deixa passar tothom com si fos un colador i que el nivell va baixant i baixant perquè tothom aprovi i que després, quan arriba a batxillerat, és quan arriba la patacada. Explica'ns una mica això.
Bé... Hi ha hagut un... Bueno, faig primer de batxillerat, llavors hi ha hagut un canvi dràstic de nivell, d'exigència i de tot. I veus com molts professors es veuen amb la dificultat de que els seus alumnes estan entenent el temari que estan fent ara, però les bases d'aquella matèria d'anys anteriors no hi són. I al final no tenen ni les hores, ni la capacitat, ni els recursos per repassar tot el que es va fer l'ESO i poder arribar al nivell de batxillerat. Què fa això? Que al nivell d'una exigència i de l'altra van baixant i arriba que la selectivitat no estem preparats i arriba que les carreres que volem fer en un futur no arriben les notes perquè no tenim els coneixements que calen.
Clar, en el teu cas jo et diria quin és el missatge que fas arribar als responsables d'educació.
Doncs baixar les ràtios perquè una classe de gairebé 30 persones no es pot fer, donar més recursos als professors perquè al final els estan exigint innovar projectes i tal, i a les primàries també s'estan implantant, que al final no estan donant els coneixements i les capacitats que haurien de tenir els alumnes d'avui dia. Fer-s'ho mirar dos cops dels canvis que s'estan fent ara i si realment són beneficiosos.
Doncs ens ho ha dit l'Èlia. Avui a l'Ofici d'Educar, tertúlia de joves pro.
Estic perdut. No sé què vull ser.
Els joves no parlem del suïcidi perquè fa vertigen. Rita Cuadrado.
Doncs ara és el torn del Martí Calart Corbella, 15 anys, estudia quart d'ESO a l'Institut Vilafranca 2. La dèria del Martí és pura filosofia. Vas fort, Martí? Parla de la identitat personal i es pregunta qui sóc. Dius, Martí, que és un tema que et sembla rellevant per vosaltres, els joves, perquè no té una resposta única i clara, i et preguntes què té més pes en el qui som, el nostre cos, els valors que defensem, les experiències que hem viscut o la nostra manera de pensar i actuar. Tu havies vist Merlí?
Sí,
Merlí. Et deu encantar, no, Merlí?
Sí, és un tros de sèrie. Exposa superbé, és molt clara, és molt amena. Em sembla que és una forma excel·lent d'ensenyar filosofia.
A tu t'han ensenyat així, la filosofia?
Jo he estat autodidacta en aquest aspecte. Amb un amic que ens entenem força, quedem sovint per parlar i ens entenem molt, i així és com vaig començar a filosofar.
Parleu de filosofia amb els amics? Parleu de filosofia a classe? Quan parles de filosofia, tu?
Sempre es pot filosofar a tot arreu. Tothom, en qualsevol context... És complicat trobar un lloc on no es pugui filosofar, i em sembla que és supercorrecte i superinteressant perquè treus un munt de conclusions i és apassionant.
Clar, preguntaria a la taula si us agrada també la filosofia. Hi ha algú altre que li agradi la filosofia?
Sí, jo... Bueno, era la meva segona opció de carrera, filosofia. La veritat, estic molt d'acord amb el que ha dit.
Èlia, filosofia?
Totalment d'acord.
Totalment d'acord, carai.
Sí, sempre està bé filosofar i estar i va bé.
A veure, digue'm alguna cosa de filosofia que creguis que hem de saber sí o sí. Per què per tu és important la filosofia?
Bé, perquè al final la filosofia t'ensenya a viure. Jo puc anar vivint, anar seguint el sistema educatiu, trobar una feina, però al final, sense la filosofia, no puc saber quin objectiu té la meva vida, com puc arribar a ser feliç, com he de viure, quin
sentit
té tot
plegat. Has descobert ja com pots arribar a ser feliç? Perquè si has descobert, ens ho dius i ens ho comparteixes.
És molt complicat. Aristòtil ja va fer un pas molt important dient que l'objectiu de la vida era arribar a ser-ho, de feliç, però és molt complicat mirar d'assolir la felicitat.
I com casa la filosofia en fer un informatiu, que abans dèiem? Tu recordo que ens vas dir que volies fer un informatiu. Encara tens aquesta idea? Series capaç de presentar-lo tu?
A mi la comunicació m'agrada molt, i aleshores tot el que està relacionat amb el món de les lletres i l'audiovisual m'encanta. I aleshores, si pogués d'alguna manera tenir l'oportunitat de crear algun format de mitjà de comunicació, doncs cap endavant i es faria el que s'hagués de fer.
Però teniu la impressió, perquè és això el que ens va dir ell, que està faltant un informatiu per adolescents. Tenim l'InfoCA, que és per nanos, però estaria faltant un informatiu per vosaltres, fet, potser, que el féssiu vosaltres i dirigit a vosaltres?
Home, jo crec que seria una oportunitat molt interessant, no? Sempre, o sigui, mantenir informat a les noves generacions jo crec que és fonamental per a una societat moderna.
I què li posaríem en aquest informatiu, Martí, si el féssim avui? Què hauria de sortir avui? Que abans tu ens deies les coses que ens importen. Què us importa? Què t'importa? Què passa al teu entorn i que tu creus que hauria d'estar l'informatiu, Èlia?
Ara m'has pillat.
T'he pillat, però abans ens ho has dit, No parleu del que ens importa, de les coses que ens passen. Què hi hauria d'haver en aquest informatiu, Nil?
Doncs jo crec que hauríem d'haver...
Quin tros de veu que té el Nil, Carai, ara m'he quedat...
Bueno.
Digues.
A veure, jo crec que hi hauria d'haver una mica de tot, també. No, pel fet de que sigui per a joves i adolescents, no hem de deixar no hem de deixar passar les coses que són importants. I llavors podrien haver notícies, podria haver actualitat i també podrien haver coses relacionades amb l'oci i amb l'entreteniment.
Què més hi posaríem? Alguna cosa, ja que la idea va ser teva?
Bé, és això, és que un 90% de com expliques una cosa és això, més que el contingut, el llenguatge no verbal i com ho exposes tot. Crec que falta aquest mitjà de comunicació de molt alta qualitat, molt elevada qualitat, i que estigui totalment dirigit o en gran part dirigit als joves.
Doncs avui a l'Ofici d'Educar en Temps de Suplement a Catalunya Ràdio, tertúlia de joves pro.
Jo vull un institut que m'ajudi a trobar el meu lloc al món.
Trobo lleig que els esportistes que fan fortuna se l'emportin a països com Andorra perquè és deslleial amb el país. Roger Llobet.
Doncs avui fem tertúlia amb aquests joves. Hem donat la benvinguda a noves veus. Parlem del que els interessa, com per exemple això.
Debí tirar más foto de cuando te tuve. Debí darte más beso y abrazo las veces que pude. Ey, ojalá que los míos nunca se muden. Y si hoy me emborracho, pues que me ayude.
Bunny va fer història a la Super Bowl, ho sabeu, va entregar el Grammy a un nen i alguns ho van interpretar com un gest de complicitat amb el nen de 5 anys detingut a Minneapolis per l'ICE, les batudes contra immigrants. I fa uns dies a Barcelona, l'artista Alberto León va fer un graffiti on surten el nen, Bad Bunny i Donald Trump, per reivindicar el missatge que va fer el cantant, no? L'únic més poderós que l'odi és l'amor. A veure, joves benvolguts i estimats, vosaltres heu notat l'efecte Bad Bunny o no? Us interessa aquest personatge? Us transmet alguna cosa? Us va deixar igual? Va, aquí comença.
Bueno, jo crec que és interessant també el canvi que ha fet com a figura pública, que al principi tenia un missatge doncs, més de reggaetonero promig, de... no sé com dir-ho exactament, però el missatge que transmetia és molt diferent al que transmet ara, que és més d'amor i de felicitat.
Martí, et va el Bad Bunny o no gaire?
No, totalment d'acord amb el Nil. Musicalment em queda força lluny, però ara sabent que té aquests ideals i que és capaç de manifestar-los d'aquesta manera, doncs el trobo un personatge molt més complet i interessant.
Alguna cosa més afegida, Bad Bunny?
Jo crec que el gest que va fer és algo que s'ha de premiar, però la reflexió que jo vaig fer jo personalment és, ostres, Bad Bunny simplement està defensant el seu territori i els drets humans i se l'ha premiat com si hagués fet un acte heroic o un fet d'un activisme extrem i dius, ostres, en quin punt estem arribant al món que defensar els drets humans bàsics i el teu país sigui un acte tan memorable, no?
De Bad Bunny passem als Therians. N'heu sentit a parlar, oi, dels Therians? Els Therians són joves que afirmen identificar-se amb un animal no humà i a vegades porten accessoris i estètica. De fet, s'han fet unes trobades que al final el que ha resultat és que hi havia més joves mirant a veure qui arribava de Therian per burlar-se'n que el fet mateix. Com ho veieu, això dels Therians? Hi ha psicòlegs que deien aquests dies que, a veure, que com que esteu configurant la vostra identitat, al final és amb quin animal sentiu que hi hauria afinitat o us podeu sentir identificats. Com ho veieu, això dels Therians?
Jo considero que, a veure, evidentment tothom pot fer el que vulgui fer, sobretot els joves que estem experimentant, però tampoc cal que se'ns envegi el cap amb aquests tipus de trobades que tothom estava mirant per veure qui arribava. És molt probable que sigui una moda que acabi passant i al final que estem demostrant la joventut quin tipus de persones són, que van a les trobades no per donar suport a les persones ni res, sinó per humiliar-les i intentar-se enriure. Això diu molt.
Però si jo us preguntés, ara us posaré una mica en compromís, amb quin animal us identificaríeu més? No estem parlant de deixar de ser humans, eh? Quin animal em diríeu, Laura?
Ostres, no ho sé, eh? No sé, potser un animal de l'aigua, perquè jo amb el mar estic molt connectada. No sé, però no sabria dir-te exacte. O sigui, no m'ho havia plantejat mai.
Ah, no, per això us dic ara, Èlia, un animal que sentis afinitat.
Potser el lleó.
Mm-hmm.
Jo, Nil? Un panda, un koala.
Oh, mira
així,
que bé.
Que està tranquil.
Ah, sí, sí, ja et veig ja. Martí, quin animal?
A mi la guineu potser m'ha agradat sempre.
Ah, sí? Per què?
No ho sé, em sembla interessant la seva astúcia i...
Molt bé. M'ha agradat molt, la pregunta. Em sembla que la farem més. Canviem radicalment de tema. Han condemnat una escola de Badalona a pagar 12.000 euros d'indemnització a una família per l'assetjament que va rebre la seva família pels companys de classe i per no haver fet res per evitar-ho. Diu la sentència que la nena va rebre durant 6 mesos, atenció, humiliacions continuades relacionades amb el seu aspecte físic. La insultaven i l'agredien físicament, a més d'assetjar també, assetjar-la per xarxes. Els pares havien escrit a l'escola, però el centre ho va banalitzar i minimitzar i al final hi ha hagut aquesta sentència. Vosaltres, penseu que és possible patir assetjament continuat i que ningú no se n'assabenti? Clar, jo ahir parlava amb el meu fill d'un cas que li està passant a prop, no és ell, i jo li deia, però quan veus que fan això amb aquest nen, per què no avises a algun adult? I em deies, llavors seré un xivato.
Jo crec que és impossible que passi algun fet així continuadament i que ningú se'n doni compte. Primer, els docents, jo estic segura que en algun punt veuen alguna cosa. És impossible, vull dir, convius amb els alumnes 6 hores, 5 dies de la setmana. I fins i tot, si els docents no se n'haguessin adonat, algun alumne ho sabria. I aquest punt d'ostres, soc un xivato, és que és el mateix poder, el mateix bucle, no?, de pressió social, d'acceptació, de voler formar part del grup, que fa que aquests abusos siguin possibles.
Nil?
Sí, també és això. Potser és molt difícil que ningú no sàpiga res. L'altra cosa és que es vulgui fer alguna cosa, perquè és problema, és un gran procediment difícil sostenir situacions així, i potser hi ha professors o que fan la vista grossa, o que si no és molt greu no valen fer res.
Però vosaltres heu estat testimonis. Èlia, Martí, heu vist algun cas alguna vegada i què heu fet?
Jo no he estat en cap cas que hagi vist una agressió molt directa. Això sí, hem estat en casos de veure com la classe en si, el grup d'alumnes, com acaben aïllant o ridiculitzant de forma esporàdica una persona o dues.
Però això és bullying.
És bullying, clar. Però això als profes els hi costa molt veure-ho i els hi costa molt integrar aquesta persona dintre del grup, perquè al final, si el grup no ho vol, no ho podrà, costarà molt que sigui. I en el meu cas personal, doncs, tinc una amiga que va començar amb que li feien això i ara és una més del grup.
Com ho heu fet?
Doncs, bàsicament, no ens importava gaire el que estaven dient la resta del grup. Tampoc és que siguéssim tampoc això de estem enmig del meu, allò de tothom ens mirava, que ens miraven bé, que no, també. Llavors al final acabes incluint una persona perquè dius, és que no és mala persona, és una bona nena que no li han fet res dolent, no ha fet res dolent, només està aquí existint, i al final acabes coneixent i dius, pues, és molt bona amiga al final.
Martí, tu has vist algun cas? I si trobessis un cas, què faries? Tu faries de, entre cometes, xivato? Aniries a dir-ho a un adult?
És que és un assumpte molt pelut, em sembla. És molt complicat. El pitjor dins del món del bullying són els que anomenem la figura del còmplice, perquè creen tota aquesta bola darrere de l'assetjador, i aleshores és molt complicat fer la passa en contra, o també trobo que la gent és molt, molt, molt cega a l'hora de veure el bullying i actuar-hi. Ja sigui perquè no el veuen o perquè passen de llarg. Al meu institut, per exemple, cada dia al matí fem 10 minuts d'introducció abans de començar amb la classe troncal, on posem algun text, alguna imatge, algun vídeo per reflexionar, i en els 4 anys que hi porto, doncs repetidament has vist un munt de vídeos i textos sobre el bullying diversos dies, i compares amb la realitat, i si t'hi pares a pensar, veus coses que no queden tan lluny d'aquests exemples que t'estan posant. Però en ser la realitat i la forma de la qual s'exposa en el vídeo aquest d'una campanya contra el bullying o el que sigui, comparat amb la realitat, la gent ho ignora o no ho veu, hi ha moltíssima ignorància.
I què creus que estaria faltant?
És que és molt complicat, és un cas molt complicat.
Si et fessin bullying a tu, què faries? Recorreries a dir un adult? Marxaries de centre?
Tens pocs recursos. Tens pocs recursos, perquè és això. La figura que més mal fa és la del còmplice, que ocupa un percentatge elevadíssim de la classe.
És a dir, la gent que ho veu sí. I gira cap a una altra banda i no fa res, no? Aquest
sí.
Creieu?
Jo crec que aquesta és l'amenaça més gran, perquè al final, si és una sola persona i la resta passant d'ell, desapareix en pocs dies aquest assetjament.
També pot ser hi ha la por de si et fan bullying a tu, que li diguis a un professor i la cosa vagi a més perquè li has dit, i llavors el professor no actuï de manera correcta i s'incrementi.
I què diríeu als que assetgen?
Ostres, jo diria que fessin un treball psicològic intern, perquè...
Però tu creus que una persona que assetja està per fer un treball psicològic intern?
No, jo crec que l'hauria de fer.
És on, per part del centre, recomanar a les persones, hi ha hagut la notificació que aquesta persona ha fet un assetjament, ha d'anar a terapia psicològic, perquè sempre es diu, les persones que acaben anant en teràpia rara vegades són els que de debò necessiten, sinó les víctimes que han patit d'aquesta persona.
Alguna cosa més?
Que es preguntin per què ho fan, potser.
Clar, és que és això, jo crec que és bé des d'un punt d'una mala gestió emocional que ha fet la persona, i que no ha sabut resoldre.
Des de l'enveja, des del rencor d'alguna cosa, i llavors actuen sense ni pensar.
Avui a l'Ofici d'Educar, tertúlia de joves pro.
No em toquis, que punxo.
Les noies tenim sempre sobre la pressió de la sexualització i ser sensuals i explotar la nostra sexualitat, en tinguem ganes o no. Laura Díaz.
Doncs més temes. Ja sabeu que el govern espanyol ha anunciat que prohibirà les xarxes socials als menors de 16 anys. Ho ha fet a Austràlia i s'està legislant a França, Dinamarca i aquí també. Esteu d'acord amb la prohibició? Creieu que serà una mica paper mullat? Perquè en teoria ara està prohibit que els menors de 14 anys entrin a les xarxes i tot i així s'hi entren. Serà paper mullat, això? Està... Us sembla bé la prohibició?
Jo ho trobo bé, perquè veient-ho des de la perspectiva, penso que la nostra generació hagués sigut molt més feliç, hagués tingut moltes menys complicacions si no hagués tingut accés a certes xarxes socials o les xarxes socials sense cap tipus de restricció. Ara, crec que és molt més complicat del que s'estan plantejant.
Ostres, dius això? Jo crec que això ens fa mal als pares, que ens digueu això.
No, no, tampoc...
No, però en el sentit que tenim una responsabilitat. Segurament no sabíem del mal que això us podia fer, no? Però està bé sentir-ho, eh?
No, jo trobo que, com que era alguna cosa molt nova, tampoc els pares no sabíeu quina amenaça...
Exacte. També hi ha hagut una gran diferència en l'exposició d'aquest tipus. Abans veies tots els estereotips, totes les normes socials, tot el que les expectatives que es tenien sobre la vida només t'arribaven a través d'uns mitjans molt limitats. Ara és de forma constant rebre tot el que hauries d'estar fent, tot qui hauries d'estar sent. Llavors és molt més difícil perquè estàs sota una pressió constant, indirecta i directa, de qui has de ser, i no és realista, tampoc, molts
però, clar,
cops.
La pregunta clau és quantes hores, perquè està molt bé dir això no està bé i ens fa mal i no sé què, però la pregunta clau, Nil, quina és? Quantes hores passes amb el mòbil?
A veure, jo intento no mirar-ho molt, perquè no crec que me pugui fer cap bé. Bueno, sí, però intento deixar-ho una mica de banda.
Això què vol dir, amb hores?
No ho sé.
Ui,
però...
no pots ni comptar les hores.
No des d'aquesta perspectiva.
Però estem parlant de 3, de 4, de... perquè tinc un estudi de l'Agència de Salut Pública, els alumnes de segon i quart d'ESO, que diuen que de mitjana es mira 4 hores les noies i 3,33 hores els nois, cada dia entre setmana, caps de setmana, 5,4 hores elles i 4,5 ells. Estem en aquesta línia o no?
Home, jo no crec que arribi a aquesta línia. L'únic que sí que sento a vegades que estic perdent el temps i que no té cap sentit el que
això,
estic fent.
Això també ho sento jo. Sí.
Llavors és intentar millorar-ho.
Martí.
Bé, doncs...
Quantes hores passes? Fem primer el... Quantes hores passes amb el mòbil, amb les xarxes, amb les pantalles? Quantes hores? Se te'n va el temps volant?
Jo és que hàbits no em creu i aleshores ruleta una mica cada dia... A mi un problema que tinc és que sóc molt gandul i m'agrada molt estar estimulat intel·lectualment constantment i aleshores amb el tema xarxes i tota aquesta moguda doncs em passa una mica com el Nil, això que deia, que t'adones que el que estàs fent no serveix per res, intentes fer alguna cosa una mica més interessant. És per això que abans he dit que el cinema i les sèries no m'agraden moltíssim, no és que em desagradin, és que prefereixo fer altres activitats on sento que estic sent més proactiu.
Però ets favorable a la prohibició? Perquè, clar, vosaltres tots teniu més de 16. Si ara la prohibició es fa als 16 ja no us afecta. Però imagina que la propera vegada diguin 18 i ja us treguin les xarxes, no? Sou favorables a la prohibició?
Jo crec que la prohibició aquesta ajudarà molt perquè és necessari regular, però crec que si a partir dels 16 tornes a tenir accés totalment il·limitat a les xarxes, no serveix de gran cosa. Als països asiàtics em sembla que es fa una cosa... amb el món dels videojocs, on a nivell de tota la zona està com bloquejat a partir de cert temps seguir fent servir aquest tipus de jocs.
Lligat al tema dels mòbils, hi ha el tema del consum de la pornografia, que també hi ha dades sobre això. Suposo que n'heu sentit l'inici als 12 anys, oh, quin horror, 12 anys, i el consum. A partir de quart d'ESO, 80% dels joves diuen que n'han vist alguna vegada, mentre que les noies un 50%, elles ho solen fer per curiositat i ells per desig sexual. Us sorprenen aquestes dades? És el que veieu al vostre entorn? És a dir... Es consumeix la pornografia? No us diré que em respongueu vosaltres, però veieu que es consumeix?
A mi aquestes dades no em deixen de sorprendre, la veritat, perquè sí que és veritat que poder jo m'he mogut en un entorn més aviat femení tota la meva vida, llavors les dades canvien una mica, però clar, jo tinc un germà que fa anys, que té 12 anys, llavors imaginar-me...
Com que fa anys que té 12 anys?
O sigui,
no ho acabat d'entendre,
que té més
això.
De 12 anys.
Ah.
Imaginar que ja fa anys que consumeix pornografia m'espanta, perquè a més la pornografia dona una imatge del sexe completament desconnectada de la realitat, una visió molt patriarcal i que posa, de veritat, és perillosa. I més per joves i nens de 12 anys.
És perillós això, Èlia?
Jo crec que sí, perquè realment la imatge que pot arribar a donar del que és el sexe és molt perillós. A més, ho veus, o sigui, per molt que et moguis dintre de cercles femenins en els que normalment això no s'estila, també estàs en contacte durant moltes hores amb un munt de gent jove i veus com arriben coses pels grups de classe que no haurien d'arribar i tracten temes que t'estranyen, i quan et diuen aquestes xifres i dius m'espanta però no em sorprèn.
Però algú se'n parla, algú es consciencia? Perquè, a veure, la curiositat ni li és, sí o no?
Sí, bueno, clar.
Home, clar.
La curiositat. L'altra cosa és que això et sembli més bé o més malament. Personalment, al meu grup d'amics, al meu entorn, intentem ser una mica crítics, i això és algo que no ens agrada massa, però també hi ha excepcions i hi ha gent de tot, i coneixes gent de tot.
Però us agradaria que, per exemple, us fessin, jo què sé, sessions als centres dient, mireu, això sí, això no, o com hauria de ser, o no sé, és a dir, què està faltant aquí, Martí?
És que amb això de les xerrades, el sistema educatiu especialitzades és molt complicat. El meu institut, per exemple, fa anys que a tutoria s'hi fan xerrades de sexualitat, i arriba un punt que perden tota la seva credibilitat i efecte, perquè...
Per què perden la seva credibilitat i efecte? Esteu d'acord que no serveixen de res aquestes xerrades?
No estan coordinades ni organitzades entre si, i aleshores es fan o repetitives o molt semblants, la gent acaba passant de tot i prenent-s'ho de broma...
Què us agradaria? Com us agradaria que us ho expliquessin? Què està fallant aquí?
És que jo penso que el tema de la pornografia és una mica encara tabú, perquè sí que és veritat que fan algunes xerrades de, per exemple, els ús dels preservatius, les ETS, però tema més pornogràfic, potser fins i tot des dels centres educatius, encara és un tema tabú i que no se'n parla gent.
Recupereu la versió completa per xarxes i a la pàgina del programa, i tornem la setmana vinent amb Per què hi ha tants infants a les aules amb trastorns d'aprenentatge. Us deixem amb iguals dels Vítares. Sigueu lúdics, positius i alegres, i una mica d'empatia, amor i llibertat. Petons de la Núria Ventura, la Marta Sánchez i el José Luis Santiso, i fins la setmana vinent.
Fins aquí l'ofici d'educar d'avui. Gràcies, Elisabet Pedrosa. Reprenem el fil d'aquest suplement d'aquest diumenge.
El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
Aquest premi se'l podria endur Cirat.
Hay otra fiesta en el desierto.
Otra fiesta.
La pel·lícula protagonitzada per Sergi López, una coproducció catalana, té dues nominacions als Premis Òscar d'enguany.
Els Premis Òscar s'entreguen aquest diumenge i seguirem la gala en directe a Catalunya Ràdio.
Una batalla tras otra. Valor sentimental, Els pecadors, El agente secreto i Martí Suprem són algunes de les pel·lícules que volen ser les grans triomfadores de la nit.
Farem la nostra porra i analitzarem tot el que passi en una nit en què es preveuen molts discursos polítics, ja que gran part de les pel·lícules nominades contenen un missatge contra Donald Trump.
Amb Toni de la Torre i l'equip de La Finestra Indiscreta, amb la col·laboració especial d'Andrea Gómez i Oriol Serra, des de Los Angeles. La nit dels Oscars. La matinada de diumenge a dilluns a Catalunya Ràdio.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. També de matinada. Amb Roger Escapa.
Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, camí de les 7 del matí. Aquesta hora, els dissabtes i diumenges, repassem alguns dels millors moments de la setmana. Els continguts més escoltats al nostre web, catradio.cat/elsuplement, i a l'aplicació de Catalunya Ràdio, i que podeu recuperar quan us vingui de gust. Marina Laminos, bon dia.
Molt bon dia, Roger. Diumenge, la Txell Feixas ens va venir a presentar l'adaptació del seu llibre Dones Valentes al Teatre Lliure, i ho va fer de la mà de la directora de l'obra, la Glòria Balanyà, i també de dues de les actrius de l'equip, Líria del Río i la Manar Taljo. Amb la Txell també vam aprofitar per analitzar la guerra a l'Orient Mitjà.
Ara veia les pantalles que teniu aquí, Beirut fumejant i en contacte permanent amb gent que viu allà, no? Que estan temorosos, en pànic, veient com Israel segueix el full de ruta que va executar amb Gaza. De fet, el ministre de Finances mateix deia que Dahye, el conegut com a suposat feu de Hezbollah, deien que es convertiria en Khan Yunis, i tots tenim les imatges al cap en què és un solar arrasat. I, per tant, veuen això, el càstig col·lectiu que han patit els palestins, l'estan patint ells, el desplaçament forçat, la guerra psicològica. Tinc amics que tenen els pares al sud de Líban, bombardejat per Israel dia sí, de també cada hora, i són pares grans que diuen que ells no en volen marxar, que aquesta edat, per desplaçar-se al no-res, es queden a les seves cases i si han de morir sota la runa ho faran, no? Per tant, també aquesta imatge dels libanesos simulant els palestins que no van voler marxar tampoc de la seva terra arrasada.
I ens va visitar l'Elisenda Carot, companya de la casa i autora de La mare dels ous, el seu primer llibre, on parla de la maternitat i de com encarar-la amb cert humor. Amb ella vam parlar també del malson en què es va convertir el seu part.
Tot sembla normal, hi ha un moment del parc que s'atura la cosa, i tot i que em posen oxitocina, maniobres, tomba que s'hi gira, arriba un moment que jo li dic a la llevadora, dic, això no va bé. I li dic, pots trucar a la meva ginecòloga, si us plau, perquè crec que acabarem en cesària. Saps aquelles coses de la vida que dius, hi ha alguna cosa que no està anant bé? Truqueu a la Natàlia, si us plau. I arriba la Natàlia, s'ho mira i em diu, què? I dic, cesària, ja. I menys mal que vam necessària. Treuen el nen, i estava que se'n diu hipotònic, com un drapet, i en aquell moment l'han de... Bueno, no respirava. I el van haver de reanimar durant els 4 minuts i mig més llargs de la meva vida. I en aquell moment va ser... Uf, veient-ho amb el temps, que va ser un reforç de parella espectacular, perquè jo recordo dir-li en Xavi, no ens pot estar passant això, també. I ella em deia, sigui el que sigui, ens en sortirem. I jo anava cridant, i per què no plora, per què no plora? Suposo que havien pensat la senyora histèrica aquesta. I no plorava perquè no respirava, bàsicament.
I a l'eclipsi es va fer de nit amb la iaia Bushcraft, una dona de 71 anys que va deixar la seva feina per construir cabanes al bosc. La iaia ens va obrir les portes del seu món interior i va confessar que no veu millor companyia que ella mateixa.
No, gràcies. Me tengo a mí misma en misma mente, y estoy encantada. No. Què t'hi fet jo per fer, per voler-me tant de mal?
Carai, sí que t'ha anat malament amb l'amor.
No, tampoc. No m'ha anat molt bé. Però et diuen què has de fer, què no has de fer. Els que he trobat jo han sigut així, de dir què és el que has de fer. És que, clar, jo vinc d'una època, carinyo meu, en què per sortir a l'estranger tenies que demanar permís al pare o al marit. I eres major d'edat, als 21. I jo me'n vaig anar de casa als 17. Sola.
La millor nit no és compartida.
No. Perquè és que, a més, no és sola. És que és conmigo misma, mismamente. És que jo no em sento sola. Jo m'he sentit sola, rodejada de moltíssima gent.
La teva religió quina és? Tu mateixa?
Jo mateixa i la vida. La màgia de la vida, la força de la vida, el misteri de la vida.
Podeu recuperar tots els continguts del programa a través de 3Cat i també a la web catradio.cat/elsuplement. I ara amb la Marta Ferrer, bon dia.
Bon dia.
Les estrenes. A al cinema s'estrena El testamento de Ang Lee. The time is near at hand. I know it. Do not be frightened. La pel·lícula protagonitzada per Amanda Seyfried i dirigida per Mona Fassbold se centra en Ang Lee, líder religiosa i fundadora del moviment Shaker a finals de la dècada de 1770, que va aixecar una de les comunitats utòpiques més influents de la història dels Estats Units.
Això és perquè en té.
I a Filmin, una pel·lícula que aquesta matinada opta l'Òscar, La veu de Hind. Un film que ha commocionat el públic posant en primer pla la trucada d'auxili real de Hind Rajab, una nena palestina de 5 anys que fuig dels bombardejos israelians. I al Teatre Eòlia, El Piset. La companyia Fakov, dirigides per Eu Manzanares, presenten aquest thriller en clau d'humor sobre el vessant més tèrbol del sector immobiliari a través de dues desconegudes que es presenten a visitar un pis de lloguer. Avui a funció a les 6 de la tarda. Bon dia, Sònia Deulofeu.
Bon dia, Marina.
Si encara no has anat a dormir o si t'acabes de llevar, et fem tres propostes per Barcelona. La primera, el Festival Graf Barcelona.
Un festival que pretén donar veu i visibilitzar els autors de còmic que, d'una manera independent, s'estan fent un espai en el món de la narració gràfica. Una fira que no et pots perdre si ets apassionat de les vinyetes, els còmics i la novel·la gràfica. Avui diumenge hi ha tallers i xerrades des de les 11 del matí fins a les 7 del vespre. Per exemple, el taller d'esbossos o el d'Elipsi com a recurs, la conferència Còmics que es juguen, videojocs que es llegeixen, la passejada amb l'il·lustradora Ruth Padreño o, pensat per als més petits, el taller d'estampació de fruites. Hi ha activitats per remenar i triar. Podeu consultar el programa a la web grafcomic.com. L'entrada és de 2 euros i es pot comprar a la mateixa taquilla de la Fabra i Cots.
I podem dinar o sopar a la Bodega Joan.
Situada al carrer Rosselló, número 164, a l'Eixample, tocada a l'estació de Provença i a 5 minuts caminant de l'Hospital Clínic, un restaurant de cuina tradicional catalana i de vi a granel, amb més de 80 anys d'història. I per lligar-ho avui amb el Barça, heu de saber que des de 1999 és la penya de Joan Gamper, una autèntica casa de menjars especialitzada en plats de temporada, i és que no cal sortir de Barcelona per fer una calçotada. Aquí ho tenen tot. Brasa, bons calçots i salsa romesco fets per ells. Si preferiu una altra cosa, no us quedareu en gana, no patiu, i podeu tastar els cargols a la llauna, les xips de carxofa, la truita oberta amb bolets i trufa, els macarrons de l'àvia, l'esqueixada de bacallà, la fideuà o l'entrecot de vedella de Girona a la brasa, de postres, crema catalana, brownie o flam amb nata. El preu mitjà per persona és d'uns 30 euros, obert tots els dies de la setmana, de les 8 del matí a la 1 de la matinada.
Música!
El meu país és tan petit que quan el sol se'n va a dormir mai no està prou segur d'haver-lo vist.
Perquè si som per Barcelona, podem passar pel concert de Lídia Pujol.
A les 6 de la tarda, a la sala Heartbreak Hotel, Lídia Pujol reinterpreta ara les cançons que van ser himnes de tota una generació en un concert que vol ser un acte de gratitud o de continuïtat, com diu ella mateixa. Ret homenatge als que van formar part del moviment musical que va renovar la cançó catalana, però també a altres artistes del seu temps. La nova cançó va ser més que música, va ser llengua, país i consciència. És per això que canta Ovidi Montlló, a Lluís Llach, a Pau Riba, a Marina Rossell i Toti Soler, però també a Víctor Jara. Durant el concert lliga tots aquests temes amb el seu repertori més personal. Què tenen en comú totes aquestes cançons? Doncs el seu compromís social i polític de tots els artistes i de la mateixa protagonista. Un artista amb una llarga trajectòria que tant ha musicat poemes com ha recuperat cançons tradicionals, medievals i populars, o bé s'ha capbussat en el repertori d'altres artistes, tal com farà ara amb els grans noms de la nova cançó. Avui actuarà a Barcelona acompanyada del guitarrista Darío Barroso. Si voleu gaudir d'aquest concert tan especial en directe, encara hi sou a temps, hi ha molt poques localitats perquè la sala és petita, les entrades es poden comprar anticipadament per 25 euros.
Arribarem a les 7 amb la cançó País Petit, versionada per la Lídia Pujol, que avui actua a Barcelona. Ara tornem al suplement.
D'aquí i ens fem contrabandistes mentre no descobreixin detectors pels secrets del cor. És així, és així com m'agrada a mi.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.